Ràdio Olot, l'economia en el punt de mira, amb Josep Lluís Navarro.
Bon dia, radioients. Fa pocs dies s'ha presentat l'anuari econòmic comarcal 2021 amb les conclusions sobre l'afectació de la pandèmia a Catalunya. Tal i com queda patent, la caiguda del PIB i l'impacte en l'ocupació reflecteixen una dinàmica particularment adversa i insòlita. Una davallada mai vista pel que fa a la generació de producte interior, una pèrdua de més de 100.000 llocs de treball, uns ERTOs que van protegir pràcticament a 750.000 de treballadors entre salariats i autònoms. En fi, unes dades que són provisionals perquè, evidentment, la finalització dels ERTOs durant el 2022 poder faran que canviïn aquestes polítiques de protecció. Caldrà preguntar-se, doncs, on som dins d'aquesta V baixa simètrica i fins a on podem arribar. Encara ens estàvem recuperant de la crisi del 2009 i ara amb la Covid, 11 anys més tard, no serà pas senzill tenir una visió positivista. Per tal de resoldre dubtes i conèixer una mica la nostra situació, tinc el plaer de presentar-vos al doctor Josep Oliver Alonso, catedràtic emèrit del Departament d'Economia Aplicada de la UAB. Bon dia i benvingut, professor Oliver. És un plaer tenir-lo aquí a Radio Olot.
Bon dia. Per mi també és un plaer compartir amb els seus oients uns minuts.
Tal com queda patent la caiguda del PIB català, amb l'impacte molt sever que ha tingut l'activitat i, consegüentment, l'ocupació per causa directa de la Covid, la pregunta seria: s'haurien pogut prendre altres decisions de protecció del sistema?
Aviam, clar, jo crec que el que se'n va fer el 2020 i es continua fent parcialment el 2021, que ha estat contenir la destrucció d'ocupació, és probablement la millor mesura que mai hagi pres l'economia espanyola en un context de crisi. Pensi que una caiguda de l'11% del PIB, com vam acabar finalment tenint a 2020, amb una crisi menor acumuladament que va ser la de 2007 a 2012, acumuladament allà el PIB va caure un 9 aproximadament, van perdre 4 milions de llocs de treball en el conjunt espanyol i de l'ordre de 700.000 en el context català. No era la situació igual perquè llavors teníem més pes de la construcció i de la indústria i, per tant, això, diguem-ne, el 2019 pesava clarament menys, però l'efecte sobre l'ocupació de no ser per als ERTOs i per als programes escadussers, limitats i amb retard de suport al tancament de l'activitat d'autònoms, aquests dos programes van permetre això, que la caiguda de l'ocupació fos al voltant del 3%, que no és menor, però que amb una caiguda de l'activitat de l'11 i pico és realment molt continguda. Això cal destacar-ho ara com un element per mi particularment positiu perquè mostra que pertany al club europeu, malgrat els programes d'austeritat que ens van imposar en el pitjor moment de la recessió anterior, ha estat un èxit. És a dir, de fet, aquests ERTOs, que han costat al voltant fins ara de 23-24.000 milions d'euros, s'han finançat o s'estan finançant amb un programa especial de la Comissió Europea, que és el programa SURE, que són crèdits, no són donacions, però són crèdits amb tipus d'interès molt reduïts i amb plaços de terminis d'amortització molt llargs. Per tant, ha estat la intervenció de la Comissió Europea la que ha permès al govern espanyol, amb unes finances que ja van arribar a la Covid molt deteriorades, amb massa endeutament, han permès, doncs, impedir que la destrucció d'ocupació entrés, generés un cercle viciós a la recessió. Vostè té un xoc sobre l'activitat, destrueix ocupació, si no la recuperen molt ràpidament, el consum, la inversió, tot. En fi, aquí hi ha un cercle viciós que justament els ERTOs han tallat. Han tallat i han permès que la renda de les famílies, perquè tingui un ordre de magnitud o els oients la tinguin, la renda de les famílies l'any passat va caure al voltant del 3%. El consum, en canvi, va caure el 12%. Va caure el 12% perquè hi va haver el confinament, hi va haver tancament de sectors, hi va haver horaris limitats i limitacions diverses, però sobretot va caure en gran mesura per les incerteses que havia creat el xoc de la Covid i les successives onades de la Covid. Imagini's si això li afegeix no les incerteses sobre el futur del mercat de treball i la feina que cadascú de nosaltres tenia, sinó les certeses de que has perdut l'ocupació. Per tant, diguem, hem de ser, diguem, curosos, en el sentit que ha sigut una crisi molt severa, però tant el programa Sure en termes d'ocupació com la intervenció del Banc Central Europeu amb els tipus d'interès ridículs i amb una protecció de les finances espanyoles agregades espectacular, ens han mantingut, diguem, amb el cap sobre l'aigua. És a dir, que haguéssim pogut, diguem, patir una recessió d'una magnitud molt més severa.
Ha dit que els ERTOs estan pagant amb uns préstecs...
Sí.
Els préstecs es tornen normalment, no?
Sí, no, aviam, en l'inici de la pandèmia...
Ho dic perquè hem passat del 90 i pico d'endeutament al 120.
El 122, sí. Aviam, al principi de la pandèmia, la primera mesura que pren, jo diria, a finals de març la comissió, és posar una triple xarxa de seguretat, com diu, als treballadors de la Unió Europea. Escolti, però mira, els deixarem els diners als països que tinguin més necessitat per aguantar la seva renta, que són els ERT, que són els SURE, en diu, en fi, un programa que es diu així, i a nosaltres, en principi, la Comissió Europea posa sobre la taula 100.000 milions. I diu, bueno, com Itàlia i Espanya són els que tindran una tassa d'atur més elevada o tindran més problemes, a Itàlia hi van 25.000 milions i a Espanya acaba 23.000. O sigui, ens emportem el gruix del paquet. Perquè bueno, Alemanya, en fi, altres països centroeuropeus tenen altres mecanismes i altres finances públiques, perquè el problema que tenia Espanya, Itàlia, o Portugal o Grècia era que arribàvem a la Covid amb els deures a mig fer. És a dir, tenim un endeutament públic massa gran i això et deteriora. Per tant, posen aquest programa, posen un altre programa que el govern espanyol ni l'italià ni cap ha volgut demanar ni un duro, que era un programa per aguantar la sanitat. I jo amb això discrepo, perquè també eren crèdits del MEDE, però amb una única condició, que és que aquests recursos han d'anar a reforçar el sistema sanitari. I aquí el govern espanyol, l'italià, el francès inclús, el portuguès, el grec, no han volgut demanar ni un euro, perquè això vol dir que el fons europeu controla. I en comptes la sanitat. Això ho veure. I això ja sap que els governs, aquests controls...
No,
i després hi havia un altre programa del Banc Europeu d'Inversions. Tot plegat, aquest paquet eren 550.000 milions. Era pas una xifra petita. Espanya només va agafar aquest tros, diguem-ne, vinculat als ERTOs, i després va arribar el Banc Central Europeu i després el Next Generation. En fi, han arribat altres actuacions molt més potents inclús. Però això va ser el que a l'inici de la Covid es va posar sobre la taula perquè es pensava, recordaran els oients, aquelles explicacions que ens donaven els governants que això seria una V baixa molt, molt marcada, una gran caiguda i una gran sortida a partir de seguida. Jo sempre vaig pensar que la segona pota de la V baixa seria més baixa i que li costaria més recuperar i, de fet, a l'alçada del tercer trimestre d'aquest any, o sigui, fa dos mesos, encara el PIB català està aproximadament un 6% per sota del de fa dos anys. El consum, un 8% per sota del de fa dos anys. I la inversió, un 10%. Per tant, hem recuperat, però no serà fins, si tot va molt bé, a finals de l'any que ve, a principis del 2023, com podrem dir, la crisi és over, en el sentit de que hem recuperat on estàvem. No recuperarem probablement mai el que no hem guanyat entre 2019 i 2022, perquè això hauries de créixer molt més.
Li comentava això de si es podia haver fet alguna cosa diferent, basant-me, i no estic defenent res, cap posició, però basant-me una mica amb les opcions que van tindre o que es van posar en pràctica a Nord-Amèrica. Ho dic des d'un punt de vista de que, home, sí que s'ha ajudat a l'empresariat, sí que s'ha ajudat als autònoms, als pimes, a les botigues, però caram, se'ls ha ajudat a base fonamentalment d'incrementar el seu endeutament. Perquè, clar, aquests ICOs, aquests ICFs, doncs es tindran que tornar. Sí, te'ls poden aplaçar no sé quantes vegades i et poden ficar no sé quants mesos més de carència, però clar, un dia o un altre s'han de pagar.
Aviam, aquí té raó que hi ha una diferència important entre la política que va seguir el Trump i després el Biden, perquè tots dos han fet programes de suport a la renta i a les empreses molt expansius, la diferència entre Estats Units i Europa, fonamentalment, des del meu punt de vista, és que Europa és un conglomerat de països diferents. I, per tant, en les decisions dels de la comissió, en fi, ja ha fet molt de dir, escolti, li regalarem 170.000 milions, que a més els pagarem entre tots emetent deute públic avalada per tothom. Això no s'havia vist mai. Sí, sí. I després, si necessita 70.000 més, també els deixarem a crèdit, però avalats per tots. Això és el màxim, i realment li he de reconèixer que a mi em va sorprendre que finalment els països del centre i del nord d'Europa acceptessin de fet vulnerar la llei entre nosaltres, i ara que no ens sent ningú, l'article 125 del Tractat de Lisboa estableix que no es pot salvar a cap país, no es pot donar diners a cap país per ajudar-lo. Perquè el que pretén aquest article 125 i el 126 és que cadascú tingui la casa molt en ordre. Nosaltres no li teníem gaire, perquè tinguin una idea també els oients, el 2019, just abans del xoc de la Covid, mirant el sud d'Europa, inclús França, el deute mig de Portugal, Espanya, Itàlia i Grècia estava al voltant del 100% del PIB, amb màxims de 130 a Itàlia o 160 a Grècia. Quan te'n vas a Holanda, Alemanya, Àustria, Finlàndia, en fi, els països del nord, la meitat. 50%, 60%. Per tant, el punt de partida inicial de la crisi era molt diferent. Per què dic això? Perquè al moment que arriba el xoc, Alemanya és molt generosa amb les seves empreses i el seu... Home, pots fer-ho. Punyeta, té un deute ridícul en relació al que tenim nosaltres. L'estat espanyol està amb l'aigua al coll, i de fet, i el francès també, i l'italià ja no li dic, ha passat d'un deute públic que era del 130% al 160%, i Grècia ha passat del 170% al 200%, i nosaltres del 95% al 120%, i Portugal també, i França també. Per tant, amb aquesta expansió tan brutal del deute, perquè et cau el PIB, et cau el denominador, és a dir, et costarà més tornar-ho perquè ets més pobre, has perdut un 12% de renta, doncs, escolta, per tornar el que tenies abans, això costarà més. En aquest context, diguem-ne, ser molt més generosos, jo crec que difícilment era imaginable, perquè hi hagués necessitat de molt més endeutament, de facto. Per tant, té raó vostè que els crèdits ICO i els crèdits de l'ICF, aquests 100.000 milions que s'ha posat aquí, que s'hauran de tornar, és cert que els terminis d'amortització són dilatats i, per tant, aquí hi haurà probablement mores que es deixaran i se serà generós amb el procés de retorn d'aquests crèdits. També s'ha de dir que no se sap quants d'aquests crèdits no es tornaran, honestament. És a dir, hi ha una certa inquietud sobre empreses que ja no podran aguantar. Però, en tot cas, la possibilitat de tenir aquesta generositat que equivaldria, pensi que dels 100.000 milions és aproximadament això, 8% del PIB espanyol, més els ERTOs, més, o sigui, vas sumant i te'n vas a 170.000 milions, això ja és un 12 o un 13% del PIB que simplement l'has de finançar amb els mercats, i aquí
no compra.
El Banc Central te compra, sí. Et compra, sortosament, però et compra amb uns límits, clar.
Clar, és que vostè deia que no es pot, amb l'article aquest, no es pot donar suport, no. Però clar, indirectament el Banc Central quants anys porta comprant?
Mira, ho va fer el 2012, 2011, i després a partir de 2014, sí, és per la porta del darrere. Però clar, això vol dir que tampoc tens la llibertat de dir, escolta, tiro la casa per la finestra perquè ja m'ho finançaran.
Això està clar. El que passa que sap greu quan veus anys enrere i no tants anys enrere l'endeutament que hi havia i com estem ara. Però bueno, això és el que hi ha i no podem fer una altra cosa.
Jo crec que la reflexió que apuntes, Navarro, té tot el sentit en el context d'un aspecte que sempre em preocupa del nostre país i de la nostra economia. Que és, ja ho arreglarem. És a dir, el drama del nostre país és arribar, en respecte a la Covid, és arribar al sector, privat, empreses i famílies, van fer un gran esforç d'espalanquejament, de tornar a deute, el sector financer d'absorbir pèrdues, perquè aquí tothom va menjar el que no volia menjar, I entre 2013 i 2019 el sector privat havia reduït, escolti, 70 punts del PIB de deute, la barbaritat. El sector públic, en canvi, bueno, va arribar al 100% de deute en el 2015-2016 i llavors d'una manera molt lenta, molt escadussada, una mica, i arribes al 1919, al 2019, amb un 95%. Estàs al costat del precipici, llavors patapam, t'empenta la Covid i et desarbola. Per tant, la reflexió és, escolti, en els llatins, perquè això és un tema del sur, ens costa tenir la casa en ordre. I quan s'incendia perquè tenies els fusibles mal enreglats i perquè tot estava com estava, que ens salvin. Siguin eurobonos, escolti, que l'Europa ser solidària. Home, explica'ls als holandesos que tenen la casa superordenada, o als alemans, que paguen pensions molt limitades, per cert, que han de ser generosos amb el sud. Ja ho són. Ja ho són, perquè els tipus d'interès a zero ens beneficien a nosaltres. Però amb ells, de què? Escolti, pregunta-li al pensionista alemany que havia estalviat no sé quants mils d'euros, per broma, per tenir un complement a la pensió, i que ara va al Deutsche Bank i li diuen, escolti, sorry, tipus d'interès zero.
Zero o pagui. Zero
o negatiu, o pagui. O negatiu, perquè pagues les comissions. I però, escolti, què ha passat d'aquí? Bueno, és que la política del Banc Central, i per què el fan el Banc Central per això? Home, perquè tens un surt que si deixes que els mercats fixin el tipus d'interès, no poden pagar. Imagina't, diguem-ne, tenim un deute del 120%, si els tipus d'interès estiguessin al 4 o al 5...
Impossible. Sí. Escolti, avancem una mica, que se'ns tira el temps a sobre, i vull preguntar-li, vostè que és d'aquí de Girona, hem de repensar el model turístic? Perquè, clar, hem de tenir en compte que el pes que té el sector turístic amb el PIB català és molt important i la caiguda ha sigut tremenda. S'ha de repensar aquest model?
Jo crec que dues coses. La primera, difícilment, després de 40 anys d'expansió d'aquest sector, podràs aconseguir en els propers 10 anys grans correccions. Per tant, diguem-ne, això està aquí. Les economies són com els cossos biològics i van creixent i fan hipertròfies i et surt una gepa i després la tens allà i, bueno, i treure això costarà. La correcció per on t'hauria de venir? En el cas de Girona particularment. Jo crec amb una correcció cap a uns serveis turístics de bastant més valor afegit. És a dir, de menys intensitat d'ocupació per unitat de producte. És a dir, perquè aquí nosaltres hem tingut dos xocs diferents aquí. Un, el xoc sobre l'activitat productiva, però sobretot el xoc sobre l'ocupació. Pensa que la suma de comerç, hostaleria, transports i activitats recreatives i artístiques que formarien el paquet de serveis que jo anomeno personals, a Catalunya pesaven just abans de la crisi el 32% de tota l'ocupació. A Alemanya, en promig, pesaven el 24%, i per tant a Baviera, que no tinc les dades, però ja puc imaginar-les, ja van pesar el 18%. Per tant, clar, el xoc és molt diferent. Per tant, aquí hauries d'intentar reduir la intensitat de treball. El drama del nostre país, i per això som addictes una ocupació de baixa qualificació i de baix valor afegit, són les tasses d'atur. Hem entrat en un cercle perniciós, viciós, en què, com que creixem molt les expansions perquè està basat en serveis de valor afegit relativament baix i en una mà d'obra que no necessita massa qualificació, això creix espectacularment, quan arriba la crisi causes de manera estrepitosa i sobretot deixes una taxa d'atur que qualsevol governant intenta reduir com sigui. Per tant, als governants avui no li parlis de reduir la intensitat del factor treball, perquè el que volen és baixar la taxa d'atur. Ara, dit això, des del punt de vista exterior, home, és un model que comporta aquests ups and downs tan severs i que ja no és més saludable. Què podem fer, a més d'intentar que el sector turístic tingui més valor afegit a la unitat de producte? La ciutat de Barcelona és un exemple. No estic dient que no en el sector turístic. I Olot i algunes zones de l'interior de Girona, i Girona mateix, i, bueno, tenen una oferta turística de qualitat i que, per tant, diguem, això resisteix a molta més fortalesa qualsevol xoc. Però la Costa Brava té dèficits històrics i això... Bueno, això no és la costa de Barcelona, per posar un exemple.
I el que preocupa més, si em permet, és que com reciclarem aquest excedent, perquè està clar, és a dir, si anem amb un model de més valor afegit, s'ha de reciclar, eh?
Sí, això
llavors,
és cert.
Però... Llavors topem amb el que diu vostè, eh? Clar, si s'incrementa la tassa d'atur, no, això no ens ho compra ningú.
Això és cert, però diguem, hem de tenir en compte que una part inevitable d'aquesta... i que se mantengui el que diré ara, d'aquesta tassa d'atur és resultat de que en els períodes expansius, com que no tenies prou mà d'obra o la que tenies nativa no estava disposada a entrar en aquests sectors, has tirat de la immigració. Per tant, una reflexió a fer és a dir, bueno, cuidado amb les expansions i cuidado amb el recurs de la immigració, que ha sigut el recurs fàcil sempre des de l'any 1995. Quan recordo a finals dels 90, quan sortíem de la crisi anterior, que els empresaris demanaven que faltaven torners i fresadors i maquinistes, i com que el nostre sistema educatiu no ha estat incapaç de generar-los, doncs quedàvem mal a la immigració. Per tant, aquí té que haver-hi un ajust entre mercat de treball i necessitats productives. Dit això, l'èmfasi ha d'estar en la indústria. Per què? Perquè la indústria no és única. La indústria no generarà mai molts llocs de treball, per raons òbvies de la seva capacitat tecnològica i de robotització. Però sí genera uns serveis associats, des de logística fins a serveis financers, a serveis de les empreses, en fi, tota mena de serveis que tenen un contingut de valor afegit mitjà. Per tant, bueno, hem engegat des de 2013 una certa tornada a la indústria, lenta, hem perdut molt, Catalunya ha perdut molt, diguem, a finals dels 90, que tinc algun llibre publicat per ahir que mostro com això, 1998, Catalunya competia en quant a pes de valor afegit industrial amb Baviera, amb Baden-Württemberg, amb Piemont, amb el nord d'Itàlia. Escolti, estem a la meitat del que està. Estem a la meitat, malgrat la recuperació que hem fet des de 2013 a 2014. Per tant, bueno, què va passar? Escolti, va haver-hi la construcció, el boom, tothom va pensar que allò seria, diguem, que l'entrada a l'euro era per... Sí, mai més ens tornaria a passar res. Per tant, hem de tornar cap a un model molt més industrial i més basat en els serveis de les empreses.
Què passa és que, aprofitant això que diu, clar, que no puc estar més d'acord amb vostè, però clar, veient precisament tot el que està passant darrerament amb la fugida de multinacionals de la indústria, sí, doncs no sé com ho farem.
Però aquí hi ha moltes coses, escolti, hi ha moltes coses a fer. Per exemple, el sistema educatiu. No pot ser que un país industrial com Catalunya tingui un percentatge d'estudiants de formació professional ridícul en relació a la universitat o als de primària. No pot ser. Bueno, no pot ser. És. No dic pas que no pugui ser. Però finalment t'ho trobes, això. T'ho trobes. Per tant, jo diria, des del punt de vista de la capacitat industrial del país, jo crec que Girona, qui diu Girona, diu des d'anglès, vaja, des d'Hidra fins a el que vulguis, a les motos, aquí, gas, hi ha quantitat d'empreses, quantitat d'iniciatives molt exitoses.
Bueno, que per cert, gas s'ha anat més cap a Barcelona, però bueno, què hi farem?
Bueno, d'acord, però en tot cas, l'iniciativa hi és, sí, la capacitat hi és. El que passa que històricament, des que estem a l'euro, bueno, aquestes preocupacions industrialistes que teníem abans s'abandonen, perquè sembla que això, diguem-ne, ja no és important. Bueno, aquí hem de fer una... Bueno, ara el govern de la Generalitat té un pla estratègic per a la indústria. Bueno, esperem que això comenci a revertir, perquè són processos llargs. Però des del sistema educatiu, les infraestructures, des de la recerca i desenvolupament fins al recolzament a l'exportació, aquí hi ha quantitat d'iniciatives. Li diré, no soc un ingenu, sé que qualsevol d'aquestes iniciatives necessites 10 anys per enterar-te que has fet alguna cosa bé. És a dir, no te n'enteraràs abans, però si no t'hi poses, no hi arribaràs mai.
Escolti'm una cosa, parlem una mica de la Garrotxa. Ja sé que el pes de la Garrotxa dins de l'economia catalana doncs és el que és i bueno, pues 8 i pico, por ahí, per cert, però escolti'm, tenim, sí que és cert que tenim un pes relativament consistent amb tot el que seria el mercat de la carn, eh? I estic parlant del porcí, el vacú, la llet ja no, perquè ja ens la vam carregar, bueno, ja se la van carregar qui se la tingués que carregar i queden quatre pobres. Però escolti'm una cosa, aquesta indústria de la carn, que, si m'ho permet, ja faríem una diagonal de Girona fins a Lleida, passant per la banda d'Osona, escolti'm, això tindrem que recolzar-ho d'alguna manera, perquè amb lo que podria, i ho deixo així, podria passar amb la Xina, a mi em fa patir, eh?
Sí, no, efectivament... A mi, en primer lloc, és cert que la Garrotxa forma part d'un eix industrial més potent. I a Catalunya tenim, diguem, uns tres focus industrials serios. L'àrea metropolitana de Barcelona, lògicament, una mica la de Tarragona, el Tarragonès i el Baix Camp, i després l'eix que va d'això, des de la Plana de Lleida, totes les comarques centrals, el Bages, Osona, que enllaces finalment amb la Garrotxa. És un paquet en el qual el sector alimentari, com diu vostè, i més enllà del sector alimentari, perquè el sector alimentari és el dominant, però hi ha sectors de metal·lúrgics, hi ha altre tipus de sectors industrials, aquí tens un paquet que de fet aguanta més les crisis.
Hem caigut menys
perquè hi ha una base industrial més potent i, a més, la indústria alimentària va aguantar més. I quan agafes 2013-2020, Catalunya globalment ha guanyat un 4,5%, és a dir, has perdut el gruix del que havia fet, però encara aguantes. I, en canvi, la Garrotxa, ens ha de recordar que comparant 2013 amb 2020, ha guanyat 13%. Per tant, ha aguantat més perquè aquesta indústria, diguem-ne, té un component molt menys procíclic i el sector exportador. Ara, responent a la pregunta, jo recordo, devia ser el 2017, potser se'n recordarà vostè més bé que jo, quan va haver aquell problema amb Rússia.
Bueno, té raó, sí, però no va ser exactament igual. Allò va ser d'avui per demà.
Vale, i allò va ser un xoc tremendo, per el que jo recordo. Els xerics se sentien per tot arreu, perquè de sobte un mercat que s'havia expandit espectacularment, de sobte, com diu vostè, pam, es tanca. Aviam, jo crec que la capacitat de reacció del teixit de la carn català va ser prou espectacular com per imaginar que si ara en Xina hi hagués algun problema seriós, esperem que la sang no arribi al riu, bueno, hi ha altres mercats, Índia, hi ha altres llocs en els quals la capacitat que ha mostrat el teixit català i gironí, jo estic segur que es manifestaria, perquè realment va ser espectacular. Llavors, a mi, aquella resposta em dona certa confiança de que si realment hi ha un problema seriós amb Xina, doncs això també es podrà, diguem-ne, contenir i inclús ampliar, perquè el de Xina, que semblava inicialment un expedient de salvament, després ha resultat un abast de l'expansió addicional.
Uh-huh. En definitiva, el sector empresarial d'aquí, de les nostres comarques, té una capacitat de resiliència extraordinària, cregui'm.
No, segur.
És brutal. Escolti'm, per acabar, no em resisteixo a preguntar-li un tema sensible, que és el comerç. El comerç és que, clar, depèn de tant, depèn dels de fora, depèn dels de dins, com ho veu?
Aviam, a nivell molt agregat, el que és evident és que la revolució tecnològica que ha afectat, jo diria, fonamentalment de moment les comunicacions, el sector financer, ha arribat de ple des de fa ja uns quants anys i amb la Covid això s'ha accentuat. El comerç ja ha entrat de ple en aquest àmbit, i de fet la recuperació fins a la Covid 2013-2019 va ser la primera des dels anys 70 en què, després d'una crisi, el comerç, en fi, no estava present liderant la recuperació. Per tant, el xoc tecnològic fa alguns anys que ja el comencem a observar en termes de dificultats per créixer l'ocupació. Què pot fer el comerç de reduïda dimensió, el comerç més comarcal, el comerç més de petits centres urbans? Home, jo diria que competir amb les grans plataformes això no és possible, però sí que té un aspecte que en el cas de la ciutat de Barcelona i Hospitalet i alguns altres àmbits de l'àrea metropolitana s'està reforçant, que és una atenció molt més personalitzada al client. Que les plataformes, per més que vulguin, per més que puguis tornar el que has comprat, etcètera, això no és possible. I aquí sí que hi ha marge. Què vol dir això? Home, vol dir una professionalització que poder no s'exigia fa 20 anys, no era necessària, diguem-ne, conèixer tant el client, les seves necessitats, com podies obtenir, i en certa mesura fer ús de les mateixes eines que fan els grans distribuïdors, les grans plataformes. És a dir, si no tens aquell producte en aquell moment, però saps que existeix i pots, en fi, has de poder oferir la possibilitat amb el client que va buscar allò de que li aconseguiràs allò i que li resoldràs.
Una altra vegada, valor afegit.
Sí, exacte. Clar, has de tenir tecnològicament, has de ser capaç de veure què està oferint Amazon o allò, o què està oferint Google, o que sigui, i per tant, si no ho tens tu, però ho pots aconseguir en 2 dies o 3, doncs, bueno, això és més costos, doncs, no? Però has de fer un servei que pugui compensar aquests costos addicionals perquè fas un servei que te'l pots cobrar d'una manera més raonable. Jo crec que aquesta atenció més personalitzada i postventa és un element en el qual el petit comerç té potencialment avantatge, perquè efectivament tothom vol ser ben tractat, i si aquella màquina que has comprat en aquella condena no funciona perquè jo què sé i què faig, però aquí hi ha marge. Més enllà d'això, és que no hi ha sortida, és això. S'ha d'afegir més valor, i això vol dir més atenció, més serveis, més contacte informàtic amb els clients i amb els proveïdors.
Sí, sí.
Aquí hi ha d'anar la solució.
Està claríssim. Escolti'm una cosa, se m'ha fet molt curt. Ja sé que té pressa i que té altres compromisos, però se m'ha fet molt curt i li agraeixo molt l'atenció que ha tingut. No em resisteixo a trucar-lo un altre dia perquè pugui estar aquí amb nosaltres.
Endavant, estaré encantat.
Francament, el que ens aporta és molt i de molta qualitat. Escolti'm, professor, moltíssimes gràcies per aquest temps i per aquestes explicacions. El deixarem lliure, que té altres compromissos, i dit, moltíssimes gràcies.
Molt bé, ha estat un plaer, la veritat, i en fi, sempre que vulgueu, sabeu on te'n podeu trobar.
Perfecte.
I bon
a tots,
dia.
Gràcies. I a tots vosaltres, radioients, us esperem la setmana vinent. Qui us ha parlat, Josep Lluís Navarro, en l'Economia, en el Punt de Mira i alguna cosa més.
L'Economia en el Punt de Mira, a Ràdio Olot. Ara i sempre, compromesos amb l'actualitat.